Adrià Ferrari, Jack Dujan, una jove promesa de la Fórmula 1, entre d'altres. O sigui, que el que hi ha és una de ben muntada, a la Fanzone doncs, també hi ha concerts, hi ha gastronomia, molta gent pel centre de Barcelona, aficionats a la Fórmula 1. Llavors, tot això, com us imagineu, és un esdeveniment d'alt calibre i gran calibre, i tothom en diu la seva. Clar. Per part de l'Ajuntament de Barcelona, que al final, doncs, mira, màxima autoritat a l'hora de dir alguna cosa, no?, institucional, el que diu sobre aquest Road Show i el Fanzone, sobre tot això de la Fórmula 1, és que és un esdeveniment puntual, extraordinari, perfectament compatible amb la voluntat del consistori de continuar pacificant el trànsit. Clar, petit apunt, eh? L'Ajuntament de Barcelona ara fa un temps que va instal·lar la zona de baixes emissions, que depèn quin cotxe tens, si contamina molt, doncs pel centre de Barcelona no pot circular i per àrea metropolitana en algun cas. Doncs, clar, dius, zona de baixes emissions al centre, però ara centre ple de cotxes de Fórmula 1 que, com us podeu imaginar, no sóc jo experta, però diria que contaminen una mica, aquests cotxes quan van a tanta velocitat
sí,
i etcètera.
A mi m'agrada molt la Fórmula 1, però sí.
A veure, les coses com són, aquí s'ha d'explicar tot. Llavors, no només l'Ajuntament, sinó que també els comerciants, alguns del passeig, concretem, els comerciants del passeig de Gràcia estan encantats amb aquesta exhibició de Fórmula 1, veuen que és una oportunitat per la ciutat, per promocionar el passeig de Gràcia i també Barcelona al món. Llavors, fins aquí tot bé, no? El que hem d'escoltar, sí. Doncs, l'opinió de l'Ajuntament, dels comerciants del passeig de Gràcia, però com us podeu imaginar, un esdeveniment d'aquestes magnituds té la seva cara bé, té la seva altra cara de la moneda, anem-la a descobrir. Llavors, hi han molts atractors de la Fórmula 1 al centre de Barcelona, sí. I exposo alguns motius dels quals doncs, no els hi agraden i es queixen. El primer, afectacions de trànsit. O sigui, durant 3 dies, no només avui, avui i demà, hi haurà talls de circulació al centre de Barcelona, circulació alterada al voltant de Passeig de Gràcia, si vull dir, ho podeu trobar.
Jo ahir estava, vaig anar a Plaça Catalunya i jo no havia vist mai un espectacle com l'ho d'ahir. Vull dir, hi havia un caos gran de cotxes, de persones, de policia, que era incontrolable.
No, sí, consell, eh? No aneu ni a Plaça Catalunya, ni a Passeig de Gràcia, ni als voltants.
Va ser horrorós.
Sortia d'un lloc a Plaça Urquinaona i... Que estrany dir que visca Gràcia. Vaig haver d'anar-hi caminant.
Doncs sí. És que, a banda, el transport públic també està alterat. Hi ha 13 línies de bus afectades per aquest esdeveniment, que no són poques, en són moltíssimes. Llavors, com ens comentaven ara en Joan i la Judit, el caos que hi ha al centre de Barcelona avui i demà continuarà havent-hi una mica de caos, doncs estalvieu-vos-ho, a no ser que sigueu superfans i vulgueu fer hores de cua per intentar veure un segon un cotxe de Fórmula 1 passant per Passeig
de Gràcia. Si teniu moltes ganes d'anar-hi, aneu amb metro, escolta'm.
Sí. No hi ha un altre. O caminant, no hi ha un altre.
Exacte.
Llavors, ara hem comentat les afectacions de trànsit, doncs, que és una cosa que evidentment no agrada, i l'altra, i molt important, és l'impacte mediambiental d'aquestes accions. De fet, tots sabem que estem en emergència climàtica i diverses associacions van presentar una queixa formal al síndic de Greuges de Barcelona. El síndic de Greuges els va respondre dient que l'espectacle del Road Show, d'aquest Fórmula 1, no és coherent amb les polítiques de mobilitat sostenible. El que dèiem de la zona de baixes emissions, per tothom sí, per als vehicles de Fórmula 1 durant 3 dies no. Aquí tothom en diu la seva, però és evident que a nivell mediambiental doncs no ajuda. Llavors el que farem avui, a 1:45, a l'hora de la girocleta, serà parlar amb l'associació Eixample Respira, no és la primera vegada que hi parlem, és una associació doncs, de Barcelona, que és una de les associacions, de les moltes associacions, que aquesta tarda, mitja hora abans que comenci l'espectacle de cotxes pel centre de Barcelona, a 5:45, han convocat una manifestació en contra per protestar d'aquest esdeveniment que ara té tot el centre de Barcelona i de Catalunya, podríem dir, capgirat. Això serà l'hora de la girocleta, que parlarem amb en Genís Domínguez, membre d'aquesta associació, per fer una mica de valoració de tot plegat, també veure cap on està anant Barcelona en aquest sentit, entre tanta Fórmula 1, Copa d'Amèrica de vela, la volta ciclista.
Un cacau.
Bé, o sigui,
un espot. Sí.
Esdeveniments de gran calibre capgirant al centre de la ciutat. Nosaltres que continuem.
Si ho diu la giro, continuem.
Sí.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, on anem un dia com avui, va?
Mireu, avui anem a Londres, a l'estació de tren Euston, perquè s'ha descobert que durant 2 anys s'ha estat fent un test amb càmeres d'intel·ligència artificial que ha resultat molt polèmic. Molt polèmic. Mireu, aquests dies s'han fet públic uns documents que suggereixen que s'han recollit doncs, dades de passatgers que anaven a aquesta estació, a l'estació de Euston. Bueno, de fet, en diferents estacions del Regne Unit, només aquesta. Llavors, unes dades que s'utilitzarien després en sistemes publicitaris, tot això sense demanar permís. Llavors, durant 2 anys, l'empresa pública que gestiona el servei ferroviari del Regne Unit ha estat doncs, supervisant aquestes proves, aquests tests de reconeixement automàtic, concretament a 8 estacions del Regne Unit, entre elles doncs, les estacions més importants de Londres, la que deia Euston, i també a Waterloo, l'estació de Waterloo. Llavors, aquestes proves incluïen proves de reconeixement demogràfic i emocional dels passatgers. Què vol dir
emocional,
això? Emocional. Vol dir que les càmeres de videovigilància enviaven captures de pantalla, captures de les imatges dels passatgers per detectar-ne les característiques doncs, de quina edat tenien i de com estaven, és a dir, si estaven contents, si estaven tristos, angoixats, això només amb la fotografia ho podien detectar.
Ja veus.
Com és el funcionament d'una càmera d'aquestes? O sigui, el que es fa és que aquestes càmeres de videovigilància que estan doncs, situades en diferents punts de les estacions de trens capturaven les imatges i les enviaven a uns servidors d'Amazon. Llavors, Amazon les processava, les analitzava i en pocs segons les retornava amb les conclusions. Doncs, per exemple, un passatger que té entre 20 i 25 anys i que està trist amb un 89% de certesa. Llavors, això ho fa agafant la cara una mica i agafant doncs, les característiques de la cara i veient en quina emoció es troba. Clar, què passa? Que aquestes càmeres de videovigilància, aquests dispositius intel·ligents, doncs s'enviaven a un processador que es diu Amazon Recognition, que feia doncs, aquesta feina, que és un producte d'Amazon, que analitzava doncs, aquestes característiques facials i que el que feia, doncs, comparava, buscava cares de persones, etiquetava i detectava doncs, qualsevol objecte, etiquetava doncs, també escenes concretes, activitats, punts de referència, moderava continguts, identificava textos, per exemple, de marca, o sigui que una mica podia fer una mica de tot.
De tot, no?
I aquesta mètrica emocional, que és el que se'n diu doncs, això de la detecció d'emocions, ha generat molta polèmica perquè, clar, al final s'utilitza per mesurar la satisfacció dels clients tant a l'estació com en els negocis de l'estació. I sobretot de la publicitat que reben dins de l'estació.
Però això poden fer molts calés amb el neuromarketing, eh? Sobretot
exacte.
Empreses al darrere que...
Exacte. Aquesta és la polèmica que hi ha ara al Regne Unit per això. L'empresa, aquesta empresa ferroviària. Ha posat una excusa. Diu que aquestes càmeres doncs, el que pretenien realment era detectar persones que accedien a l'estació sense passar els torns, controlar i predir doncs, massificacions a les andanes, detectar casos d'invasió de vies o de robatori de bicicletes, comportaments incívics, com per exemple doncs, la gent que corre, que crida, que va amb monopatí per l'estació, que fa
llençar xiclets al terra.
Exacte. Vull dir, aquesta una mica és l'excusa que ha posat l'empresa que deia que es feia servir per això aquestes càmeres. Però, clar, també les dades aquestes hem de recordar que s'enviaven a aquesta eina que es diu Amazon Recognition i que no se sap ben bé què fa amb aquestes dades. Vull dir que tenen la teva cara, tenen les teves emocions, tenen les marques que utilitzes, vull dir, tenen moltíssimes dades que no se sap on aniran i ni per què es faran servir. Llavors, l'empresa que ha demanat doncs, la petició de transparència es diu Big Brother Watch i es dedica doncs, a defensar les llibertats civils dels britànics. És una empresa doncs, molt coneguda, ha demanat aquesta petició de transparència i s'ha pogut descobrir tot això. Ara veurem com queda el cas, si es denunciarà o per on, o sigui, com evoluciona. Però vaja, ha sigut un cas d'Anglaterra que ha generat molta polèmica i que ha obert un altre cop el debat de la intel·ligència artificial, fins on pot arribar, quines lleis necessitem per regular-la, etc.
No en som conscients.
no som conscients de on poden arribar aquestes coses.
No, a mi m'ha recordat tot el de l'Iris, que es venien les dades de l'Iris.
Exacte, sí, una mica això, però el problema principal és que no es demanava permís, o sigui, la gent, almenys el de l'Iris, doncs, hi anaves per voluntat pròpia, però és que això no es demanava ni permís.
Per cert, que aquelles imatges amb les que volien jugar també amb la intel·ligència artificial el senyor Mark Zuckerberg, a través de Meta, de la seva empresa que domina Facebook, Instagram, totes aquestes xarxes, al final no es farà.
Mira.
Sembla que Mark Zuckerberg s'ha tirat enrere i, per tant, al final no es farà. Fa por tot plegat, eh?
Una mica, sí, la veritat.
Escolta, anem a publicitat i de seguida anem de compres. Anem a Capravo i després anem al Congrés dels Diputats.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalou davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar, 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, vale, nosaltres que volem anar de compres un dia com avui. Mm-hmm. Mira, ho farem diferent, això. Ho farem diferent avui.
No, home, no, no anem de compres.
Capravo, sí. Ah. Sí, com sempre a Capravo, on tenim una cistella amb productes de tota mena. Ja sabeu que tots els productes el podeu trobar a Capravo, el supermercat amb més anys d'història, 65 anys d'història.
Són legió, no?
Són legió.
Ara.
La cabreta.
La cabreta. I a cadena de supermercats. A cada cantonada, tu, Gràcia, quants en tens al costat de casa teva de supermercats?
Mira, Capravo, segur que 5 o 6.
Al costat de casa, eh? Jo crec que guanyo.
Un el tinc controladíssim. Carrer Astúries, costat de Fontana.
És el que vas, normalment?
És el que vaig normalment.
Ah, perfecte, tu. Jo aquí Sants en tenim uns quants més, eh? Uh-huh. Jo crec que guanyem. Però, de fet, n'hi han a tot arreu de Catalunya. Més de... no sé quants eren ara, una bestiesa.
Una barbaritat. Mm.
Però bé, aquest mes sortegem una cistella Capravo única, uh-huh, no, Joan?
Mira, 3.000 supermercats.
A Catalunya?
a les quatre províncies de Catalunya.
Són moltíssims,
65 anys d'història, que és el que dèiem.
Legión.
I és que Caprabo representa el supermercat urbà de barri de prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat, que és una barbaritat.
A part, són botigues de nova generació. El que sí que està molt bé és que tu vas a Caprabo i no et perds.
No és que anar al supermercat tot ho tenen desendreçat.
No, no. Saps perfectament els làctics, les xocolates, tot de proximitat... En definitiva, el que ens interessa, el que interessa als oients...
Fem una cosa, la cistella.
La cistella,
home, la cistella. La
cistella
que us està regalant Caprabo a través d'aquest programa, on hi trobareu fins a 4 olis diferents.
4 olis, a més, denominació d'origen, sí. Només pels olis ja val la pena. A banda dels olis, evidentment, hi ha una infinitat de productes, com, per exemple...
Què tenim? Munxeta
del Ganxet, de denominació d'origen, també. Arròs del Delta de l'Ebre, que és el millor de tot Catalunya.
Sí, tant.
Sí, avellana de Reus, els olis, que dèiem, 4 olis de diverses denominacions d'origen, com, per exemple, denominació d'origen Les Garrigues, Siurana, Empordà, el millor, Terra Alta o el Baix Ebre de Montsià, o sigui...
Sí.
Mora meva! I també, atenció pels amants del vi, perquè aquesta cistella Caprabo conté el vi rosat, denominació d'origen Conca de Barberà, Portell, i el vi blanc de Terra Alta, Clot d'en 6, 2 vins. I si no en teníeu prou, amb olis, amb vins, amb Montseta del Ganxet, amb arròs del Delta de l'Ebre, sabeu que també hi trobareu a la cistella Caprabo?
Què?
La revista Sabor.
No pot faltar.
Ens sona...
Receptes boníssimes.
Moltes receptes. I escolteu, avui, com que ens hem pres la llibertat d'anar preguntant coses, saps què he dit, Joan? No sé, tu, si, bé, vosaltres, en aquest cas, si us agrada anar... El concepte anar de pícnic, us agrada o no? Hi heu anat mai de pícnic?
Sí.
Vols preguntar pel pícnic?
Vull preguntar pel pícnic, avui.
Jo vull preguntar per una altra
cosa.
Per què?
No és el Dia Internacional del Pícnic, avui?
És el Dia Internacional del Pícnic?
Crec que sí.
Doncs mira, preguntarem per les dues coses alhora. Preguntarem per les dues coses alhora. Què us vindria més de gust un dia com avui?
Anar de pícnic?
Anar de pícnic o seguir la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats?
Avui anar de pícnic, segur.
A mi també. Avui és International Picnic Day, eh?
Oh, my God!
International Picnic Day.
What a wonderful day!
Què us interessa més, el pícnic o la política?
Jo ho tinc claríssim. Oients, no sé si vosaltres ho teniu tan clar, però si ho teniu clar o no, respostes, a on, Joan Trias?
663 99 30 62, a on, el Magiró?
663 99 30 62, Judit, sense mirar? No, sense mirar!
663 99 30 62.
Acabat sense mirar. Doncs ja sabeu que podeu participar-hi per participar a aquest sorteig d'aquesta cistella Caprabo. I ara sí, anem a publicitat i encetem tertúlia esportiva.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Els Tribuneros.
I 8 minuts que passen de les 10 del matí. Seguirem pendents del que passa amb una sessió del control un dia com avui al Congrés dels Diputats. Però abans, Quico Parcerisas, què tal?
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. I vosaltres?
Molt bé. David Balaguer.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, anem fent. Bé, bé, bé.
Ja. Yeah.
Bé.
Prop de vacances, no?
És que clar. A veure, com hem d'estar en un moment com aquest?
Mirant cap a Sant
Les
Joan,
persones,
no?
Doncs,
liats amb l'Eurocopa.
Opa!
Així és com estem, els tres partits els veig sencers.
Aquesta setmana, mira, jo, per culpa de l'Espanyol, no estic seguint l'Eurocopa. Perquè tinc el cap
en un altre dissabte. No?
Hosti, tu, diumenge?
No, diumenge.
Mira, va, comencem parlant d'Espanyol, que diumenge té un partit de caixa o faixa contra l'Oviedo, a Cornellà. Sí. Després que el cap de setmana sortís derrotat del Carlos Tartiere d'Astúries per 1-0. Una bona primera part dels de Manolo García, però no van poder evitar...
Manolo García, aquest és el cantant, no?
Això li va passar a algú també.
Manolo González. Van posat el guió
Manolo García. Pájaros de barro.
Rafa Sanahuja, que a vegades et fa aquest tipus de guions que et canvia, els noms.
Pájaros de barro.
Sanahuja! Que no és el mismo Manolo.
S'hauria posat la cançó de Pájaro de Barro i ja te l'ha posat.
Sí, en fi. Manolo González, correcte. Però no vam poder evitar la derrota, com dèiem, perquè el tècnic blanc i blau també va parlar després del partit i també ha parlat del que espera diumenge.
Però bueno, ara queden 90 minuts a casa i 90 minuts per aixecar un resultat que sabem que amb un gol per empatar de moment ens val, i bueno, anirem a buscar el partit de minut 1 i a remuntar.
David, com vas veure el partit que passat i com veus el proper?
A veure, jo volia, evidentment, guanyar 0-7, clar. o 0-10.
Yeah.
Però com que això ja sabem que no és possible, o és una cosa molt difícil o quasi impossible...
No es valoraria tant.
Del tot, doncs, a veure... Centrem-nos en el tema, perquè he llegit moltes coses i m'emprenyen certs temes. Si tu jugues un play-off, la final del play-off contra l'Oviedo, i el partit d'anada és al camp de l'Oviedo, entra dintre de les possibilitats i dintre de les probabilitats que perdis aquest partit.
Que és un bon resultat.
Yeah.
I llavors tu has d'analitzar tot el que va passar i has d'acabar veient que aquest és un bon resultat. Clar, sí, és el que deia al principi. Jo voldria haver guanyat aquest partit 0-10. Sí, clar, clar. I tenir-ho ja fet, però ja sabies que això no ho tindries fet.
I jo, com a Gijón, partit, que es va guanyar 0-1 a la semifinal,
sí.
I tot,
sí, però
tot
després,
canvia.
Però després vas patir molt.
Mare de
és
Déu.
Que, mira, hi ha una estadística que diu que perdre el primer partit fora de casa 1-0 és un bon marcador. Perquè després, en la majoria dels casos, acaba classificant-se o acaba pujant a primera divisió l'equip que té el partit a casa. I hi ha molts precedents. El Mallorca... Bé, ho vaig estar llegint aquests dies i em va animar molt aquesta estadística, que evidentment no vol dir res, evidentment no vol dir res. Serà molt difícil. L'Oviedo ha tornat a demostrar i em va tornar a demostrar que és un excel·lent equip. Molt ben conjuntat, molt fort, molt potent, molt rocós. Mm-hmm. Serà molt difícil, però jugues el partit a casa, Cornellà al Prat... Hi haurà més de 30.000 persones, hi haurà un ambient molt hostil cap a l'Oviedo. Tot això l'Espanyol ho ha de fer valer i ho ha de jugar a favor. No es pot sobreexcitar, no es pot sobreexcitar davant de l'ambient que hi haurà.
Nit de Sant Joan, eh?
Sí. A mi l'únic que m'amoïna és que els jugadors de l'Espanyol mentalment m'han demostrat aquesta temporada no ser un equip excessivament fort.
Però ara l'última, exacte.
Sí, últimament, ostres.
Sí, però l'altre dia, després del gol de l'Oviedo,
Hi
ha uns moments molt dolents, molt dolents.
Que podrien haver sentenciat.
Et fan el segon gol, que tots van pensar que era el segon gol. Allà ja ho veus perdut i sentenciat. Anulen el gol, perquè hi havia fora de joc. El celebres, com,
el bar,
si, el celebres com si fos un gol a l'últim.
El bar va treure l'any passat, potser ho dona aquest any.
Hosti, tu, allò va ser. I res, i ara a viure aquesta setmana que vull que passi... ràpida i realment està passant bastant lenta. Uh-huh. I a veure què
Després
passa.
Després hi ha una altra cosa afegida, que és que l'Espanyol va jugar el dijous un partit dur contra l'Sporting i l'Oviedo va jugar el dimecres, que tenia un dia més de descans.
Sí.
I a més tu tenies el valor afegit del viatge cap a
Astúries. Això és important, no? Tu que ets entrenador.
Els viatges són duríssims.
Això és molt important.
Nosaltres aquest any en el play-off que vam anar a jugar a Orihuela, ostres, els viatges són duríssims.
Ah.
És que es fan eterns. I nosaltres el vam fer amb autocar.
Clar, clar.
El fan amb avió, però l'avió també...
Que també desgasta, clar.
Els viatges
clar.
No són... A més, t'ho canvia tot. I tan seguit tot... No sé, jo penso que s'hauria d'haver fet un altre format, s'hauria d'haver jugat aquest dimecres, avui, i diumenge, la final. No entenc jugar el diumenge passat.
O que la semifinal fos el mateix dia. un partit a les 6 i mitja i l'altre a les 9 de la nit.
Sí, també, però això de jugar dijous i diumenge és que és molt difícil estar al 100%. Bueno, al 100% no estàs. El diumenge és impossible.
Jo crec que l'Espanyol em va sortir molt ben parat d'aquest partit.
Sí, sí, tant, i tant.
Hi havia un ambient allà?
No, i a més tu aquesta setmana la fas neta, sencera.
Sí, sí.
Estàs tota la setmana a casa. Però l'Oviedo és un equip que a més a més ve de baix, que l'Oviedo va anar penúltim,
Sí, sí,
aquests
sí,
equips
sí.
Són perillosíssims, els que venen de baix.
No, no, a mi em van dir que gent que hi ha anat i gent que va viure aquell ambient, que no havien vist mai un partit en camp contrari igual que aquell. Hòstia, gent
és que
anat,
és un històric
gent,
de primera.
Gent que ha molts desplaçaments. Per què?
Perdoneu,
perquè
és... ara sí que anem cap al Congrés dels Diputats. De seguida, Héctor Palencia, del Partit Popular, li pregunta a Òscar Puente, que parla per primera vegada després d'aquell tuit lamentable que ha fet aquests dies, i li pregunta per una cosa que ens afecta a tots. ¿Prevén ustedes un caos ferroviario este verano? Aquesta és la pregunta.
Señor ministro, creo que usted es Swiftie como yo. Aunque no me mire, hace tres jueves le vi en las alturas en el palco donde no se vendían entradas ni se esperan colas. Pero seguro que con lo austero, discreto y prudente que es, seguro que no era. Desde esas alturas y posiciones privilegiadas, ¿me puede decir si usted prevé este verano un caos ferroviario en España? Muchas gracias.
Barrejant naps i cols, respon Óscar Puente.
Gracias, señor diputado. Señor ministro, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Desde esta privilegiada bancada del gobierno progresista de este país, le digo que no prevemos ningún caos circulatorio. Lo que prevemos es récord absoluto de viajeros en tren este verano en nuestro país. Muchas gracias.
I segurament fa referència a aquest rècord absolut a tots els descomptes que tindran els joves menors de 30 anys que ha posat en marxa el Ministeri de Transport. Repregunta al Partit Popular.
Señor ministro, tengo la sensación que cuando usted ve pasajeros por las vías de los túneles de cercanía, está viendo una nueva temporada de The Walking Dead. Para nosotros son personas que arriesgan su vida para llegar puntuales a su puesto de trabajo o para volver a su casa. Quizás cuando ve el caos de Rodalíes, usted, señor ministro, piensa que es una nueva trama de The House of Cards. Para nosotros es un ejemplo de la dificultad que tienen los españoles para gestionar su día a día con su mala gestión. Las aglomeraciones en Chamartín creerá que son las colas del concierto de Taylor Swift o el de Bruce Springsteen. Para nosotros es el ejemplo de su gobierno y de cómo abandona a los españoles a su suerte. Señor ministro, la realidad es que ustedes en 2023 destinaron 43 millones a indemnizaciones por impuntualidad en Renfe. Ante esta sangría, ¿qué hace un gobierno que se autodetermina de progreso? Lo mismo de siempre. Cuando tienen que elegir entre calidad o mediocridad en un servicio público, eligen mediocridad. Y aunque no me mire, llevan 6 años en el gobierno y desde su llegada al ministerio acumulan meses de caos ferroviario. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Arreglarlo? No, eso es difícil. Usted le quitaría tiempo para ser el mamporrero de su puto amo, ¿verdad? Pero el problema es que sigue ahí. Y al más puro estilo tengo más cara que espalda, suma tiempos a los compromisos de puntualidad y problema resuelto. Con su última medida nos roba 43 millones de euros a todos los españoles que usamos el tren. ¿Para qué? Para financiar la compra de los independentistas y así poner a su compañero de presidente en la Generalitat. Creo, señor Puente, que se confundió cuando le dijeron que iba a gestionar las redes en España. No se referían a las redes sociales, sino a redes como las del ferrocarril.
Aquesta ha estat la contundència de Héctor Palencia, que estan aplaudint encara des de la bancada del Partit Popular i encara podem escoltar.
Insultándole y amenazándole como saco de mierda. Señor Puente, aquí lo único que huele mal es su gestión y la única
que es el fango de corrupción. Era clar, que el Partit Popular aprofitaria una pregunta qualsevol a Óscar Puente per treure-li el tuit.
Muchas gracias.
I ara sí, respondrà Óscar Puente i suposo que ho farà amb més contundència, amb més temps que abans. De seguida escoltem el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible.
Muchas gracias, señora presidenta, señor Palencia. 2 meses llevaba usted sin preguntarme. Me empezaba a sentir como Carlos Cuerpo en este gobierno. En todo caso, le agradezco mucho... 2 meses. Le agradezco mucho la pregunta porque me sirve para explicar las excelentes cifras del tráfico ferroviario y en concreto de Renfe de nuestro país. Miren, lo que llevamos de año, lo único que han demostrado los viajeros de tren en nuestro país es que confían más en nosotros. Se ha incrementado el número de servicios comerciales un 9%, la media distancia un 15%, las cercanías un 4%. Y le voy a dar una cifra, emulando a la vicepresidenta Díaz. El 31 de mayo se batió el récord histórico de viajeros de alta velocidad en Renfe en nuestro país en un solo día. 118.000 viajeros. Ningún país de Europa, de la Unión Europea, ni del mundo, salvo China, puede presumir de cifras semejantes. ¿Sabe por qué está sucediendo eso en nuestro país? Gracias a que hay un gobierno que lleva 6 años invirtiendo en el ferrocarril en este país lo que nunca jamás se invirtió en nuestra historia. La mayor compra de trenes de la historia, frente a los 7 años que estuvieron ustedes gobernando sin comprar ni un solo tren. A mí cuando llegué a la alcaldía de Valladolid me pasó lo mismo. Llevaban ustedes 12 años sin comprar un autobús. Nosotros estamos renovando completamente la flota de Renfe. Y mire, fíjese, estas cifras tienen mucha importancia, estas que le estoy dando, porque Renfe hoy actúa en un escenario de libre competencia que no tuvo que hacer frente hace 20 o hace 30 años, y aún así sigue batiendo récord tras récord. Renfe, señor Palencia, es marca España de la buena, no como son ustedes. Por tanto, No hagan lo imposible por desprestigiarla. Renfe presta un buen servicio a los ciudadanos de este país. Estamos ahora mismo envueltos en un proceso de mejora, invirtiendo en estaciones, invirtiendo en la flota, en fin, todo lo que ustedes no hicieron. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir batiendo récords y subiendo más gente al tren cada día, subiendo más mercancías al tren y mejorando el servicio que prestamos a los ciudadanos todos los días. Muchas gracias.
Paraules del ministre Òscar Puente amb aquest cara a cara amb Héctor Palencia del grup parlamentari popular. Fem una cosa, ara sí, deixem estar el Congrés, el deixem en mans dels serveis informatius d'aquesta casa que us anirà informant a cada butlletí informatiu. Anem a publicitat i ara sí, parlem només de futbol en aquesta tertúlia esportiva.
Ràdio Estel.
Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Els Tribuneros.
Doncs estàvem avui parlant de l'Espanyol amb Quico Perserisses, amb David Balaguer de l'Espanyol i de Manolo García González.
Bueno, seria un nom típic.
Tenies el Quico quan el Manolo es va fer càrrec de l'equip, que tu em vas parlar meravelles?
Sí.
Per mi s'està confirmant tot el que va dir.
L'ha remuntat.
Per mi s'està confirmant.
No? És que jo quan veig l'Espanyol veig un equip del Manolo.
I que les coses necessiten un procés, perquè...
L'ha remuntat i que no li tallis les ales ara. És a dir, això és el que deia en David ara. Això tindrà un procés, això no s'acaba aquí.
Clar, és que les coses tenen un procés, no pots... No, sí, sí, sabem que...
És que això del futbol, el negoci... Conec el negoci. Evidentment, en aquest nivell no, però conec com és el negoci. I... No ho sé. Si no puja...
Tu creus que se'l carreguen?
Si no puja... Serà fàcil. No has pujat.
Sí, però després del que ha aconseguit...
Jo, o sigui, no per mi, jo li donaria continuïtat.
Clar, home, després del que ha aconseguit... Què ho ha fet, a mitja temporada, això?
No, 14 menys, partits.
Res, menys.
És...
El que passa que... I si puja primera, a mi em fa patir... Va patir. Em sabria greu que li facin la... No, és que, clar... No tens... Gràcies, però no tens experiència.
Ah. Wow.
Portem l'entrenador de turno, no? El que sigui, és igual. El Pepe Mel de turno, no? Per dir-ne un de mític. Això és el que em fa una mica... Ostres, espero que no li passi. Ojalà que no li passi.
Ha millorat.
Jo penso que pujaré. Segur.
Jo crec que ha millorat molt l'equip. Crec que ha millorat molt l'equip, ha aconseguit que de sobte una defensa que era molt fràgil la vegis molt seriosa i digues...
Els dos centrals semblen de veritat.
No, Cabrera ara sembla el veus dels millors centrals del món.
Sí.
Estic exagerant, evidentment.
No, no fallen.
Però Cabrera ha millorat moltíssim. I això suposo que també és per tenir un porter de garanties.
Ara,
que
l'altre dia li van donar quatre floretes...
I l'altre dia va cometre aquest error.
Que és normal, sí, un porter, però...
Si vol, va ser el culpa del porter.
No, mira, d'entrada, Òscar Gil fa una falta que jo, quan vaig veure la falta, li vaig dir al meu pare. Atenció, que això no sigui gol.
Feu menjar risotto o no?
Perquè no és...
Feu menjar risotto, no?
No, perquè era un partit a les...
A les 6 de la tarda.
Quina memòria.
Sempre mengen...
Vaig portar uns dolços.
Ah, molt bé.
Al meu pare li agraden molt, se'ls va fotre. Com un boig,
tu. Tu no, eh?
Doncs... Sí, mi també, sí. Però ell més, o sigui, sí, tenim tendència cap a aquest tipus de menjar. El tema és que quan hi ha la falta aquella de l'Oscar Gil, totalment innecessària, em va venir el record al cap d'un altre partit d'aquesta temporada, crec que va ser contra el Tenerife, que fa una falta exactament calcada i també acaba amb gol. Hosti, ningú li pot dir a aquest tio que no faci aquestes faltes innecessàries? Això jo suposo que un entrenador...
Sí,
tot això ha d'emprenyar molt, ha d'emprenyar molt.
No, i això es repassa molt.
Hosti, tu!
En vídeo això es repassa moltíssim. I passa que, clar, a vegades el jugador està allà i intenta robar i li fa falta. Passen, aquestes coses passen.
Sí, no, són... Perquè, clar, si després aquesta falta no acaba amb gol...
No, ningú se'n recorda.
Aquesta... Ningú la recorda, exacte. Ningú la recorda i se'n va, s'esvaneix per tota la vida. Ja no la recordes mai més, aquesta falta. Quantes faltes innecessàries hi ha hagut que no recordem? Perquè no han acabat amb gol.
En un partit n'hi ha moltes,
sí,
aquestes faltes. Però sí que és cert que, bueno, jo el que deies abans, estic molt d'acord, que l'anul·lar el segon gol, jo crec que allà es va donar mitja eliminatòria per l'Espanyol, perquè allò sí que era sentència.
Hi ha un canvi d'estats d'ànims total. En aquell...
El 2-0 per mi era una sentència, perquè l'Oviedo és un equip molt difícil de fer-li gol i jo ho veia molt, molt complicat amb el 2-0.
Però... Posem un percentatge.
Però... percentatge. Però... No, jo volia dir una cosa, reiterar una cosa que he dit abans, i és que en una final d'un play-off, on t'estàs jugant pujar a primera divisió, anar el primer partit fora de casa i perdre 1-0 entra dins dels càlculs i no és un mal resultat.
Sí, però mira...
És així.
Per exemple, l'últim ascens del Girona a Tenerife. Girona 0, Tenerife 0 a l'anada de la final del play-off. El Tenerife tenia la festa muntada, perquè, clar, normal és, si empates 0 fora de casa, a casa guanyaràs 1-0.
I no.
Va guanyar el Girona.
Clar.
És que la segona divisió és... Sí. Perdona la paraula, mal parida.
Deia, fem això, posem un percentatge. Quin percentatge diríeu que té possibilitats l'Espanyol de pujar?
Per mi un 40%.
40, eh?
Sí, perquè és que l'Oviedo a mi m'agrada molt.
No, jo crec que la cosa...
L'Oviedo guanya el Camp de l'Eibar, eh? Fa dos...
Sí, sí.
Tres dies, eh?
Jo crec que la cosa està en un 50-50. Penso que l'Espanyol... Sí, exacte, l'Oviedo va guanyar el Camp de l'Eibar fa res, en una semifinal del play-off... Que
tothom també, donava per favorit a l'Eibar.
Que l'Eibar havia empatat a 0 al Camp de l'Oviedo.
Sí, sí.
Però és que això és una final. O sigui, és com si fos una final... Ja no importa el primer partit. És una final, com si fos la final de la Champions.
No, és igual.
El Mundial és una final.
Passat durant la temporada, és igual.
És igual el que hagi passat. I jo, que acostumo a creure en coses... O sigui, jo he vist a l'Espanyol jugar aquestes finals, quan s'han produït, en moments de la història, i l'he vist tirar-les endavant per l'èpica, per la màgia del lloc on s'està disputant. Per mi tot això també suma. Per mi tot això també suma. I que sigui una final... A Cornellà al Prat, clar, tu imagina't que ara haguessis d'anar a jugar al Camp de l'Oviedo. Tu imagina't que haguessis guanyat...
Diumenge 6:30, eh?
Sí, tu imagina't que haguessis guanyat el partit d'anar de casa. Espanyol 1, Oviedo 0, i que has d'anar a jugar al Camp de l'Oviedo. No ho veuríem tan clar.
No ho veuríem tan clar.
Perquè és que és complicat. És complicat per l'Oviedo, en aquest cas, també per l'Espanyol, evidentment, eh? Però és complicat. Jo quan vaig veure l'ambient aquell, Melendi sortint a actuar allà, plorant, tota l'afició...
Ovacionat, com si fos un... Bueno,
no, l'afició plorant. Dius, hòstia, aquí s'està creant un ambient que realment serà molt difícil poder empatar o guanyar aquest partit. Bueno, així va ser. És que entra dins... És una cosa que entra dins de la lògica.
Mm. Bueno. Sereu ja.
Hola.
Hola.
Disculpeu, que tenia una emergència familiar i ja està mig solucionada.
Ja
bueno, mig solucionada. En canvi, és solucionar-se, però bé, bé, res. Ja intendències. Escolta, no, a mi si em demanes un percentatge...
Sí.
97%. Per l'espanyol.
97%?
Sí.
Què dius?
Jo crec que sí. No, no, en sèrio, t'ho dic, perquè jo crec que Cornellà és factor diferencial i el fet de que només hagin de marcar un gol i en cas d'un gol o dos...
I però vas a la pròrroga.
Bueno, vas a la pròrroga, però has d'aguantar.
Jo crec que l'espanyol en ocasions difícils
creix. Però mira, pot passar, per exemple, l'altre dia contra l'Sporting, et quedes amb 10 al minut 90 i pico. Mm. Imagina't que et fan l'empat. Vas a la pròrroga amb 10.
És que són aquests detalls els que poden
aquí
també marcar. Però detalls que tant et poden anar a favor com en contra.
Sí, sí, sí.
Perquè tu imagina't que al minut 30 de la primera part li expulsen un tio l'Oviedo.
Ah, bueno, seria un Araujo, no? Un Araujo de Champions. Sí, és a dir, clar, evidentment, aquests detalls poden marcar, però en condicions normals, jo veig a l'Espanyol...
L'Espanyol, si no fa un gol a casa... no mereix pujar. No, o sigui, no passa res. Si no és capaç de fer un gol a casa, és que no mereix pujar.
Preparem-nos per viure un partit...
No, d'infart.
D'infart, sí. Que no es decidirà fins al final. T'ho dic.
Més o menys no el donen obert. No el donen
obert.
No, és una
jo
llàstima.
Jo mai he entès, perdoneu, eh?
Una llàstima.
Però cap partit fan en obert.
És una llàstima.
No, però Malaguer sabrà més que jo d'això. Jo em penso, per no ser tan contundent, em penso que hi ha una llei d'esports i de mitjans de comunicació que diu que qualsevol partit d'interès d'àmbit nacional es donarà en obert.
Ah, sí? On sí. Està aquesta llei?
Sí, tant.
Sí, sí, sí.
Això existeix.
Per això, per exemple, la final d'un Mundial o la final d'una Eurocopa i tal es donen obert.
No, no, és que allò de l'Eurocopa...
A mi que m'expliquin...
Vosaltres heu vist les dades...
Una final de play-off per pujar a primera... Que m'expliquin si no és d'interès nacional, perdoneu.
Sí, bueno, no, perquè et vendran que és d'interès dels seguidors de l'Espanya i de l'Oviedo només. Sí, i diràs, sí, la final del Mundial...
No, clar.
A veure...
Que juga Espanya-Alemanya, sí, i Anglaterra-Alemanya...
Si sí, derivem cap aquí, el futbol ara mateix no és democràtic, està segrestat...
Està en mans dels grans mitjans, sí.
I és
no,
complicat.
Perquè això t'ho deuen vendre com que forma part de la Liga... ja t'ho deuen vendre per aquí, ja deu estar tot això, deu estar molt mirat, però, ostres, és molt trist que aquest partit no el pugui donar...
Televisió espanyola,
perdona. Televisió espanyola.
Sí, sí.
O Telecinco, és igual, el que sigui.
Bueno, sí, sí.
Però és una llàstima.
No, que el fa Manu Carreño i és un pesat.
Bueno, és igual. O la 4, sí, és igual.
I a la 1 el fa el tio Rivero.
A la 4, a Telecinco.
Juan Carlos Rivero el trobo molt melenut.
Ho vaig pensar, dic, què porta aquest tio amb aquesta malaltia?
Has vist les audiències que està tenint l'Eurocopa? Són molt bèsties, eh?
Molt bèsties. A la gent li encanta l'Eurocopa.
Perquè després ens venguin que no, que el futbol... O que...
Però és que a la gent li encanta
l'Eurocopa. Voleu parlar de l'Eurocopa?
Perquè són coses que passen cada 4 anys.
Doncs parlem de l'Eurocopa, va. We on fire. I parlant de l'Eurocopa, no sé si heu pogut llegir o no el gran article publicat per
Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy. Oh!
És fantàstic. L'estic analitzant per fascicles.
És preciós.
No l'he llegit, he vist que havia liat alguna, però...
Bueno, només us dic la primera frase, que jo crec que dona el to. Comença dient hola a todos.
Hola a todos. Un article periodístic, eh? Hola a todos.
Hola a todos. España ganó.
És un estil, eh?
Però qui li dona?
És un estil.
Qui li dona bola per fer un
article? No, és un digital gallec.
Hola a todos.
El debate. España ganó, como esperábamos todos... Entre parèntesis, almenys jo.
Sí, sí, sí. És boníssim.
T'ho juro.
És divertidíssim.
No,
Masterpiece.
S'ha de...
Torna, Mariano.
S'ha d'admetre que...
Té diverses. I a part, és registrador de la propietat.
Sí, sí, sí.
S'ha d'admetre que ha innovat en el terreny dels... Ha innovat en el terreny dels articles periodístics.
No ha aportat absolutament res.
Allà tothom buscant, no? La gran paraula, la gran construcció, la gran metàfora.
La mirada...
Hola a todos.
Hola a todos.
I ells...
Hemos ganado
como... I entre parèntesis, almenys jo.
I a més, demà ve he fet dos entregues, el començament, com segueix, i demà ve l'anàlisi de la part Viquipèdia, perquè hi ha una part que es posa a parlar de Croàcia i ho ha tret tot de la Viquipèdia, ha fet còpia-pega, i està, saps? Dona, és boníssim. És
com feia jo els treballs del col·le.
És boníssim. Parlant de l'Eurocopa, que ara deia Quico que té unes audiències fantàstiques, és que l'Eurocopa i el Mundial són competicions, tu deies, David, no? Perquè és cada 4 anys i ho agafes amb ganes. Però és que ahir estava de reull, perquè a mi no em dona temps de veure tots els partits, però estic imposats, ¿vale? I li deia al meu fill, a Mateo, li deia, és que és molt emocionant perquè estan els millors. És que tu saps que allà competint tots els partits són una mica vida mort i estem, els millors estem allà jugant.
I veus les seleccions, no sé, per exemple, l'altre dia em va agradar molt Romania.
Sabia que diries
molt.
Aquesta.
Sí.
Albània em va agradar molt.
Bueno, i ahir els xecs, no? També van jugar...
Sí, però a mi em va agradar Portugal. Portugal em va agradar.
És que Portugal té un mig del camp espectacular.
Sí, sí, no, no, l'Eurocopa és...
I el, Rafa, i el Rafael Leao aquest? Aquest és del Milan, no?
Sí, no sé si és del Milan, però sí, sí, em va agradar aquest.
Jo crec que és del Milan.
Sí,
del Milan, ¿verdad, José?
Punta José.
És això, i el Mundial encara és més bèstia, perquè, clar, després hi ha entren seleccions que jugadors que no has sentit mai a la vida.
Però l'Eurocopa té molta mística.
Sí. Sí.
I de moment està responent a les expectatives.
No hi ha hagut cap... No hi ha hagut cap
0-0.
Cap, no, ni cap victòria sorpresa, excepte la de Romania... ostres,
sí,
com diu?
Ucraïna.
A Ucraïna. Ucraïna.
0, sí, sí. Sí. I després,
no?
L'Uni? I Bèlgica? Bèlgica va perdre, també, i...
Sí, però,
bueno, però Bèlgica...
Sí, sí, també va ser una mica sorpresa.
Però Bèlgica,
però massa,
després
no?
dels Hazard, no?
Ja, ha baixat...
Però... I Lukaku, que també ha... ja no està massa per aquestes coses. Jo crec que
no
hi ha un...
Fa un gol en l'arcoiris.
Jo crec que hi ha, si em permeteu, hi ha un ventall de 4 o 5 seleccions que podrien ser campiones tranquil·líssimament.
Espanya està entre elles, a mi m'ha sorprès
molt,
sí.
Eh? M'agrada molt.
Hosti, em vaig quedar parat, no m'ho imaginava gens.
M'agrada molt, però no li veig aquell empaque... que pot tenir Anglaterra o França.
Bueno, Anglaterra és decepcionant, aquí, Kiku. Tu la vas veure?
Però és que...
No juga res, eh?
La veritat és que té, i defensivament són...
I França decepcionant una mica, també, eh?
A veure, de vegades el primer molt, partit...
Després
la cosa canvia, eh?
Qui?
Anglaterra et va decepcionar?
A mi sí.
Bueno, no... No va fer un partit brillant.
Té un equipàs, eh?
No, no, un partit brillant, però va fer un bon partit.
Lo que té és una davantera brutal, perquè té a Phil Foden, té a Harry Kane, té a Bellingham per allà, és a dir, contundència...
Saps la marca Bellingham?
Sí, sí.
Contundència total, però després jo no li veig massa...
Ara, hi ha una cosa que no m'agrada, i això ho vam comprovar amb l'últim Mundial, que els jugadors arriben fosos. Estan fosos.
Ja.
A Espanya mateix, el Rodrigo estava rebentat. El... És que això s'hauria de fer... És que allò va ser un encert brutal.
No, allò va ser un encert...
Perquè els jugadors estan bé, estan frescos.
Costa molt canviar les coses. I allò la gent ho va veure com una... Hòstia, què és això tan estrafolari que estan fent?
Però va ser estrany.
Però de vegades hi ha canvis que penses... Doncs no estaria malament que aquest canvi...
A més, tu, per exemple, recordes el Mundial de Japó, de Corea, sí. No sé, que estava tothom... Que estaven a 40 i pico.
Sí, allò...
Sí, molt bèsties. Sí. Ostres, doncs... Fem-lo mitja temporada.
Per això, que hi ha canvis que d'entrada et sobten, perquè no estàs acostumat a viure-ho així, perquè tu recordes la teva infantesa amb els mundials...
Bueno, es va fer perquè allà a l'estiu és impossible.
A l'estiu, clar, clar. Però hi ha canvis que penses, doncs, aquest canvi es podria instal·lar ja per sempre aquí, els mesos de... Què va ser, el novembre i el desembre?
No, es va fer desembre,
sí,
no, em sembla?
Sí, o finals
va...
de novembre,
sí.
I fins a... Perquè la final va ser, no sé si el 18 de desembre o així.
Sí.
A mi m'encanta l'Eurocopa, i a més, no sé si us passa, però quan arranca, que són cada dia 3 partits o 2 partits,
oh, sí.
Tu passes pipa, i després, quan ja arriben les eliminatòries...
Sents una
dius, ara ja no és cada dia. Ja
s'acaba.
Tot i que quan arriben les eliminatòries, la emoció, perquè al final aquesta fase de grups passaran tots els bons i molts dels que no són
sí,
tan bons.
Sí, no té pinta d'haver-hi sorpreses.
Sí, però tens raó que a mi les fases de grups m'agraden molt.
Sí, sí.
Perquè hi ha molts partits.
Veus a tots allà.
Ai, com ho celebren, per exemple, que guanya el partit. L'altre dia no sé qui va guanyar a Bèlgica.
Sí.
I corrien tots allà a celebrar.
És una emoció, és una emoció. I respecte a Espanya, ojut, amb el senyor Yamin Lamal, crec que està sent la sensació i tothom està allà com... És a dir...
Quina bogeria.
Ja se li veia en el Barça i ha fet coses fantàstiques. Però, clar, ara està en un aparador que té tots els focus allà posats.
És que a veure què passarà, perquè...
Em sembla boníssim.
Després
d'un altre nivell.
Debutar amb 16 anys.
Sí, sí.
A punt de fer els 17 d'aquí un mes, però bé, 16 anys.
Sí, sí.
En una Eurocopa i fer el partit que va fer. I dius, atenció,
però és que ho ha fet tota la temporada.
Atenció que aquest futbolista no acabi sent transcendental perquè Espanya obtingui un títol, perquè llavors, amb 16 anys 17, aconseguir això...
Mm. Però és que jo li veig una maduresa. El veus fent entrevistes? I és com si estigués
exacte,
al pati de casa.
Ahir justament va parlar als mitjans amb una sensatesa, amb una tranquil·litat...
A més, saps el bo d'aquests tornejos? Que estàs tancat.
Exacte.
40
estàs,
dies.
Estàs aïllat, allà.
No, però va ser molt bo perquè...
I no tens cap d'això extern, no tens res. Perquè tu estàs a l'hotel. I de l'hotel vas a jugar.
Per cert, estan a un resort espectacular.
No, sí, a la Selva Negra.
La Selva Negra aquella.
Però no sé si n'heu parlat aquí, perquè és un tema molt de... és un tema molt teu, Rafa.
A veure.
És el tema de Lamine Yamal.
Sí.
Està fent quart d'ESO.
Que s'ha portat els deures.
És bèstia. A veure, que no hauria d'estar fent quart d'ESO, hauria d'estar fent prioritat.
Bueno.
El curs no s'ha acabat. No, ell anat, clar, ell ha anat a l'Eurocopa sense que el curs hagi acabat i es veu que fa classes online...
Perquè estudien en alemany.
I ha de fer deures, s'han portat els deures. I això, si un tio que és transcendental en un primer partit...
No, i com ho explica,
Espanya
fa molta gràcia.
Espanya 3, 0.
Sí, sí.
Que fa el partit que fa, que després te l'imaginis fent... Quart d'ESO no sé què s'estudia.
No,
ara no, no ho recordo.
No fa dos gols.
Però clar, estàs allà...
Perquè mira, però sí, sí. Té per fer dos gols.
Fent els deures de... No sé...
És veritat, té un gol que és una llàstima que li treu el...
Perquè... Sí, igual, aquest nano està tocat... La...
Escolta, Lamin...
A veure, vaig a mirar, Yamal, es fa quart d'ESO.
Quan...
Ciències naturals, no?
Bueno, i depèn de la ruta, que aquí ja trien alguna ruta, crec. No, però és increïble. Quan afini una miqueta més el xut a porta, perquè és una de les coses que fa remats evidents. No, no busca l'angle. És allò el que tothom faria, m'ho fa ell. Llavors, quan afini això...
Però és que l'Iniesta al principi li passava igual, que no feia gols.
No, Iniesta no ha fet gols mai, Quico.
No, però aquest... va acabar fent, no, ostres, i...
Transcendentals, va, sí, sí. Tens gols transcendentals.
Quin gol més important va fer?
El de la final de Sud-àfrica i després el de contra el Chelsea allà a Stamford Bridge, sí. Per al Barça.
No, però va acabar augmentant molt els registres golejadors, sí. L'Iniesta, del principi, que potser feia
sí,
un...
Sí,
va acabar augmentant-lo.
Després feia potser 8 o 10 durant una temporada.
Però l'Amin se li ha d'exigir molt més.
Bueno, és un extrem, sí, sí. Jo estic al·lucinat.
No, és molt fort.
Sí, sí, sí.
10 minuts i arribarem a les 11. Jo ja sé que això és molt, molt debat esportiu i no ho deixa de ser, eh? Però us vull aprofitar avui que tinc aquí.
A veure.
Anem a escoltar Jaume Collboni.
Barcelona acollirà la gran sortida del Tour de França a l'any 2026.
I, a més a més, afegir això.
Es tracta d'un somni fet realitat i que, un cop més, referma el paper de la ciutat de Barcelona com a capital internacional de l'esport, en benefici del conjunt de Catalunya, d'Espanya i d'Europa.
A Barcelona que tindrem aquest Tour de França, aquests dies que hi ha la Fórmula 1...
És aquest cap de setmana, Fórmula 1, aquí?
Sí, aquest cap de setmana.
Avui tenim el centre de la ciutat.
A Passeig de Gràcia.
L'exhibició aquella.
Per això està tot tallat avui.
Exacte. La Copa Amèrica d'aquí pocs mesos.
Avui.
El somriure malèvol.
Avui.
Això, la Copa Amèrica d'aquí pocs mesos. Què us sembla, això? Què us sembla el que està passant a una ciutat com Barcelona i als grans events esportius?
Jo no vull ser Mr. Scrooge.
Ja ho ets una mica, ja, tio.
Soc una mica... A mi... Entenc que tot això pot anar molt bé per l'economia de Barcelona, tot el que vulguis. Mm. A mi tot això em molesta tant. Però, escolta...
Com a veí,
Com a veí de Barcelona...
No, però està molt bé.
Ho sento molt, però a mi... O sigui, a mi, per exemple, he llegit una sèrie de coses. O sigui, que ara la Barceloneta, quan faran la Copa Amèrica, resulta que tu, si ets veí de la Barceloneta... Has de... O sigui, una sèrie de coses...
Què has de fer?
Has de
demanar acreditació.
Ah, per entrar a casa teva.
Per entrar a casa teva, demanar
per entrar a casa teva, que potser fot...
I per obrir els negocis.
També?
Sí, clar.
Clar.
Que no sé per què voldran obrir els negocis, perquè jo no podré entrar com a ciutadà de Barcelona a comprar. Per tant...
Ah, no?
La gent de la Copa d'Amèrica.
Jo crec que això ho han d'explicar molt bé.
Ho han d'explicar.
Jo diria que això està mal explicat.
No es podrà entrar a la Barceloneta si no es tens acreditació.
Segueixo dient que això ha d'estar mal explicat.
Això no... Sí, sí, això
no crec que tanquin tota la Barceloneta.
És que és molt greu.
Bueno, que li paguin el que han de facturar a aquella gent, no?
Port Vell o el Port Olímpic.
És molt greu per mi.
I això, igual no teniu la dada, però quant temps dura això de la Copa de
Barcelona? No ho sé exactament, però, home, però...
Un mes, com a mi.
Però dura, dura.
És un mundial, no? Dura un mes, així.
O sigui que tu, sent veí de la Barceloneta, que potser fot 50 anys que vius allà, que durant moments de la història de la Barceloneta ha estat un barri considerat gairebé marginal.
Sí, sí, senyor.
Perquè
sí, senyor.
Quan jo era petit...
També igual d'enfadats, ja, em sembla, Balaguer.
Ui, això m'emprenya molt, sí. A mi, que jo ja tinc una edat. Quan jo era petit, recordo que si tu... Jo vivia a la plaça Tatuant, val? I llavors anava a l'escola, allà, a l'escola Mireia, i hi havia un company meu... Jo tenia un company que vivia al Poble Nou i un altre a la Barceloneta. I quan hi havia una festa d'aniversari d'un d'aquests dos companys, anar allà era com anar...
A la jungla.
O al planeta Mart. Hòstia, era una... I ara, en canvi, t'has d'acreditar, perquè hi ha una Copa Amèrica, perquè allò s'ha convertit en... I t'has d'acreditar, si ets veí d'allà, que potser durant moments de la teva vida has estat un marginat. I ara has de demostrar amb una acreditació que tu vius allà perquè et deixin passar.
Mira, ja d'aquí pocs mesos, perdoneu,
què és aquesta merda?
Tot i que hi ha algunes activitats a la zona del Port i a la zona on es farà aquesta Copa Amèrica. La Copa Amèrica oficialment serà d'agost a octubre.
Ostres!
D'agost a octubre?
Dos mesos.
Doncs... No,
tres mesos. Ja n'hi suma.
És molt.
I el mes d'agost?
Bueno, jo que he vist que a prop del Parc Güell també tinc un carnet per passar per Cagüell.
Mes d'agost que... un altre lloc.
Mes d'agost que tothom vol baixar a la línia 4 a la Barceloneta.
Un carnet, sí.
Jo, per mi... Valeria, t'ho dic en sèrio.
Ens han d'explicar millor tots els detalls perquè alguna cosa se'ns escapa.
Jo crec que està mal explicat.
Sí, ho és allò, de vegades també passa. I aquí
ja no només els que hi viuen, que ja accedir a casa amb acreditació ja és l'ostres.
L'ostres. Ben reconduït. Sí.
Vale, m'ha agafat bé. Però si tu tens un negoci allà, no sé, clar... Bueno, hi haurà molta gent, entenc,
jo,
allà, no?
Respecte a les xifres d'aquests events, les desconec, però sí que he escoltat darrerament el que reporta el pas del Tour de França per una ciutat. Perquè, per exemple, va passar al País Basc ara fa un...
Pinti la carretera.
Unes temporades, i crec que el País Basc va invertir uns 12 milions d'euros perquè el Tour de França fes 3 o 4 etapes, que és el que es farà aquí a Barcelona, 4, crec, 12 milions. Aquí es parla de 7 milions d'inversió, i el retorn, no em diguis com, en publicitat, en el que sigui, són 100 milions d'euros.
100.
Ara bé, hi ha certa gent a la redacció que quan diem aquestes coses diu, jo no veig res d'aquests 100 milions d'euros. És a dir, a mi en realitat... Que
si els veiéssim ho muntaríem nosaltres.
Clar, exacte. No és de forma directa.
Ja, és per la ciutat...
Però què ens aporta a nosaltres si després... O sigui, quins beneficis en treus?
El món de la restauració...
Sí, però jo...
Sí, no.
L'anunci que és...
Se suposa que si el restaurador rep més, també gasta més, i si és d'aquí, gasta aquí...
I una altra pregunta és...
Havia treballat en el sector hosteleria i tal, i de comercial, venia a productes.
Tens perfil. Segur que venies molt. Sí, no creguis que...
I, ostres, quan hi havia events d'aquests a la ciutat...
Es notava,
eh?
Sí,
sí, però jo després, com a ciutadà de Barcelona de tota la vida, nascut a Barcelona, vull prendre un entrepà i un cafè i em cobraran 10 euros. Sí.
Ah, no.
Ah, jo sí.
És que no pots.
I aquí una altra pregunta interessant.
I no et deixaran seure a les 7 a prendre alguna cosa perquè hauràs de sopar. Que això ja passa.
Ah, i tant.
Si jo vull seure amb el meu cafetó i el meu entrepà i llegir un llibre... O mirar el mòbil.
No, hi ha poques coses millors, eh?
Exacte, la soledat d'un cafè.
I estar allà entretingut una hora, em faran fora perquè diran, no, és que aquí... Perquè això ja està passant també a Barcelona.
Sí.
Taules per temps.
Sí.
Això està passant molt en segons 15. La pregunta és...
També podem parlar del tràfic, eh? Ja que estem posats al tràfic a Barcelona.
T'agrada, eh?
Un dia com avui ves pel centre.
Ja... És horrible.
Ves, ahir vaig pujar d'Urquinaona a Fontana a peu.
Perquè no...
Menys que...
Podia haver-ho fet en metro, però en metro vaig tot el dia i no tenia ganes i volia agafar l'autobús.
I no hi havia
ganes. Estava tot tallat.
Jo us animo a anar a Aragó, a les tardes o als matins.
Un cop has arribat a Aragó vaig dir, és igual, acaba de pujar a peu.
No, que sí, que aquests dies el centre i tal condiciona moltíssim. Hi ha moltíssima cosa tallada.
Sempre.
I al final, qui... O sigui, és Barcelona qui potencia els events o els events potencien Barcelona?
Jo crec que deu ser mutu, perquè aquí hi ha de tot. Home, és una ciutat que...
És mutu, eh?
Sí, per exemple, això a Madrid, la Copa Amèrica no pot fer.
No? Perquè no hi playa.
Però vull dir que, clar, al final, ostres, i aquests events els entenc que estan fets per anar a les grans ciutats.
Cosa, la Ayuso i Almeida, si es posen, fan un mar allà, eh?
Sí, i tant.
Construeixen un mar i el que calgui.
No t'estranyi que...
A mi el Tour de França, et dic una cosa, a mi la Fórmula 1, perquè no m'agrada, Joan, a tu t'agrada més, Joan,
sí,
i tal.
Sí.
Però el Tour, que sí que és una cosa que jo tota la vida he seguit una mica, i sí. Durain, aquestes... A mi sí que em fa gràcia que passi per aquí. Em fotrà igual, home, quan tallen aquests carrers, però sí, com a mínim...
Li recordava abans el Xavi...
Ara, jo us dic una cosa, jo no estic d'acord amb el Tour de França que faci a Barcelona. És que a mi no em pinta res.
Quan dèiem la notícia abans...
El Tour de França, fins a França.
Sí, quan dèiem la notícia abans, jo li recordava al Xavi que l'última volta que va passar va ser la Volta a Espanya per Barcelona,
sí.
i
es valia una...
necessitaven llanternes.
Ah, sí, 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 estava mai il·luminat.
Per tant, que facin el favor de mirar-se la llum. Se'ls va tirar oli a curves, sí. Va passar
igual,
de tot.
Que igual és una etapa nocturna igual, i va sortir, va fer lluf allò.
Sí, igual el Tour organitza una mica millor, eh? Pot ser que el Tour tingui una altra organització.
Sí, però vull dir que el Tour de França, no sé què en pinta ni en el País Basc, ni a Barcelona, ni a Madrid, ni a Londres.
Tots són acords.
És França.
Són, però ja, però són acords, acords que arriben. Ja,
no, però això té raó el Rafa amb el que diu de... O sigui, tot depèn també de... En aquest sentit, també... Sóc especial, perquè puc entendre que llavors tot va relacionat amb els teus gustos. Això que diu el Rafa és molt interessant.
Sí, clar.
Ve la Copa Amèrica i com que la Copa Amèrica
no
a mi
tant, eh?
me la rebufa, llavors penso, ah, per què han de venir aquest? El Tour de França, recordo que una vegada va començar des de la plaça Espanya.
Sí, fa molts anys.
Fa molts anys.
Sí.
I a mi, com que el Tour de França m'agrada molt, jo era allà.
Però tant,
i encantat de la vida.
A mi m'agrada.
Vull dir que en aquest sentit també podríem dir que... Som una mica hipòcrites.
A mi m'agrada la Fórmula 1.
Una mica. Jo estic actuant com un hipòcrita, una mica.
A mi m'agrada la Fórmula 1, David, i no estic d'acord amb el que s'està fent a Passeig
de
Gràcia.
Doncs tu no ets un hipòcrita. Tu no, però jo una mica sí.
Però la Fórmula 1, la Fórmula 1 es fa al circuit de Catalunya. Pues em sembla perfecte que es facin events a Barcelona.
Sí, home, però... No,
però el que no em sembla bé és, per exemple,
Gràcia,
el
no
mundial,
eh?
Els mundials que es faran ara.
Passeig de Gràcia, no Barcelona. Per què no es fa a Montjuïc? Que és on era... A l'antic circuit,
sí, sí.
Per exemple. Perquè es deixen córrer només 600 metres.
Pues perquè està al centre de Barcelona.
Doncs no el facis al centre. Anem al butlletí informatiu. Quico, gràcies.
A vosaltres.
Vale, fins ara.
Fins ara.
Aneu ja, fins ara.
Adéu.